Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. La gastronomia i la cuina centren avui el debat reflexiu a l'auditori del convent de Caputxins de Figueres, unes jornades titulades Repensem el menjar. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
El Museu de l'Empordà repensa la gastronomia amb una jornada sota el títol Repensar el menjar de la cuina de mercat a la cinquena gamma. Unes jornades que s'han organitzat a partir de l'exposició que repassa la cuina empordanesa al País dels Cuiners de Calatet al Bulli. Unes jornades que han començat amb una conferència de Ferran Adrià, que ha parlat de la importància de la cuina a l'Empordà, ja que representa el 33% del PIB de la comarca. Durant la seva conferència ha parlat de l'accent empordanès del Bulli i també ha parlat de la química i el menjar natural, així ho expressava.
Hem agafat les plantes des de fa 10.000 anys, 12.000 anys, ¿vale? En el Neolític vam crear l'agricultura i la majoria de plantes, la majoria, ¿vale? Artificialment, avui en dia, estudiant el genoma, canviaran, d'aquí 10 anys tindrés los millors vegetals de la història. La química és la ciència que estudia la composició dels elements. Això és la química de l'aigua i tal. Això és entendible, no? I per què no manipulen? Perquè lo natural és mentira.
Unes jornades que han comptat amb parts més filosòfiques com la de David Casacoberta o la reflexió sobre l'hortet i la cuina de mercat a càrrec de Salvador García Arbós. Aquesta tarda serà el moment per escoltar Carme Ruscalleda amb Núria Serrat en el debat sobre dona i cuina. I per acabar la jornada, Mateu Casanyes i Jordi Subirós, hereus del Bulli i del Motel, parlaran sobre l'herència gastronòmica que han rebut.
I bones sensacions a la preestrena del documental Lesbos, una illa que espera, que s'ha presentat aquest dijous al cinema Girona de Barcelona. Ràdio Ciutat de Badalona, Bàrbara Sadó.
Bona tarda. A les 7 del vespre la sala del Girona s'omplia per veure per primera vegada el documental dirigit per Susana Soldado i Raúl López. Els directors han volgut reflexionar sobre el present de Lesbos sense deixar de posar la mirada en el seu futur. Lesbos, una illa que espera, radiografia la quotidianitat de l'illa 4 anys després del pitjor episodi d'una crisi que encara és lluny de trobar solucions. Una producció de Badalona Comunicació amb el suport i la participació de l'AMB i la col·laboració de la Diputació de Barcelona. Oriol Lladó és diputat delegat de Cultura en funcions de la Diputació de Barcelona.
Per nosaltres és molt important tot el que signifiqui lligar cultura i lligar coneixement també amb els temes més socials, més d'actualitat, i per tant aquí hem tingut una oportunitat de lligar una cosa i l'altra, i per això el suport que hem fet des de l'àrea delegada de Cultura de la Diputació en una producció d'una televisió local.
Per mitjà de les paraules de la quinzena de testimonis que apareixen al documental es mostra de quina manera la ràbia, l'esperança, la gratitud i la solidaritat neixen i es barregen en el si d'una societat que ha estat capaç de construir un projecte pel futur de l'illa.
Ara informació del trànsit per conèixer més detalls de l'operació sortida d'aquest punt de Sant Joan. RAC, Jaume Palomar.
Bona tarda. Ara mateix 15 quilòmetres de cua a la A2 direcció Lleida, a l'altura de Sant Andreu de la Barca, per un accident que ha provocat que s'hagi de tallar un carril de la via. D'altra banda, a la P7, sentit nord, 10 quilòmetres de caravana a Santa Perpètua de Mogoda. Pel que fa a la B23, a l'altura del Papiol, cues de 7 quilòmetres en direcció Martorell. A la C17, a l'altura de Parets del Vallès, 5 quilòmetres de congestió en sentit Barcelona. I precisament a la capital catalana, 15 quilòmetres de cua al Nus de la Trinitat, en sentit nord. En aquesta mateixa via, però en sentit sud, hi ha retencions durant 4 quilòmetres a l'altura d'Esplugues de Llobregat. Això és tot des del RAC. Bona tarda.
Informació del trànsit que anirem actualitzant a cada hora. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Calor intensa la que hi ha hores d'ara a tot el país i ho serà més al llarg de les properes jornades. De fet, s'espera que diumenge comenci a pujar i dimarts arribi al seu màxim. Ens espera un cap de setmana molt complicat perquè arriba una onada de calor, a més amb vents de fins a 30 km per hora, amb humitats baixes i coincidint amb la festivitat de Sant Joan. Sant Joan és la nit en què es duen a terme, o malauradament es propaguen, es creen, el 50% dels incendis de tot l'any. El 50% dels incendis de tot l'any tenen lloc en una nit. El que passa que els bombers, els ADFs, els agents rurals, els voluntaris estan atents i sovint no van més enllà. Però el 50%, repeteixo, dels incendis d'una nit, perdó, de tot l'any, tenen lloc en una sola nit. Això ens ha de fer extremar les mesures de precaució. Cap lloc, cap població, cap indret està fora de perill. Cap lloc està al marge de poder ser un indret on tinguem un ensurt en forma d'incendi. I ningú està al marge de ser responsable d'allò que ningú vol provocar, que és un foc forestal. La situació, tal com explicàvem al programa ara fa unes setmanes, en conversa amb els bombers i fent-nos ressò de la crida del Departament d'Interior, està certament molt complicada. Molt complicada, hi ha molt sotabosc, hi ha molt d'arbrat, molta branca, molt de tot, i el país fa moltes setmanes, molts mesos que no plou. Per tant, des d'aquí, i ja només per començar el programa, demanar-vos, si us plau, que extremeu les mesures de precaució, que no llanceu, evidentment, petards al bosc. Està prohibit, a menys de 500 metres, fer fogueres o llançar petards a qualsevol zona forestal. I posats a celebrar la revetlla amb pirotècnia, feu a la platja. I aquí ve la segona part. Recolliu la merda. És a dir, està molt bé fer la revetlla a la platja, anar a prendre una copa o un refresc, o anar a sopar fins i tot, i anar a tirar els petards. Ara, recolliu els papers, recolliu els plàstics. De res serveix que ens anem a comprar al supermercat amb les bosses de cotó i la nit de Sant Joan generem el triple de plàstic tirat a qualsevol lloc només que per la mandra de no ajupir-nos a recollir-lo i posar-lo dintre d'una bossa. Per tant, també els que aneu a celebrar a la platja la revetlla de Sant Joan, sigueu cauts, curosos, respecteu, encara que els ajuntaments després, el dia següent, passin les màquines per netejar-ho, però que qui molt no és més net qui molt neteja, sinó qui menys embruta. Bé, anirem repetint aquest missatge al llarg de la tarda. De fet, anirem donant petites informacions en forma de càpsula al llarg del programa d'avui. I és que la revetlla de Sant Joan és una festa, és una trobada, és una oportunitat de gaudir del solstici d'estiu, però també és el risc, o correm tots el risc, de passar-nos, d'anar un pas més enllà del que hauríem. I sovint, quan ens hi passem en nits com aquesta, les conseqüències acaben sent molt i molt importants. Benvinguts, arrenquem el far d'avui, el far del dia 21 de juny de l'any 2019, la tarda en què arribarà l'estiu. Salutacions en David Valverde, en Joan Bosch i en Juanjo López, la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i qui us parla, en Josep Maria Cano.
El far, el programa mariner de Catalunya.
I, evidentment, en plena operació sortida, el més important de saber, al marge del trànsit, és la previsió del temps per les properes hores i els propers dies. Manuel Álvarez, molt bona tarda.
Hola, molt bon dia. Avui la situació marítima en general a la costa catalana ve marcada per l'ambient assolellat, tot i les nuvolades que creixen cap a l'interior, que deixen aquest cel mig ennuvolat. En general, tot plegat amb un vent fluix de component sud i est que bufarà el que queda de tarda. Durant la nit i matinada quedarà el vent fluix i direcció variable amb terrals, especialment de matinada. Temperatura de l'aigua en general a la costa d'Aural, al voltant dels 23 graus, a la costa central entre els 19 i els 21 i a la costa brava entre els 18 i els 20 graus, amb marejol generalitzat. De cara a demà començarem el dia amb predomini el sol, amb alguns núvols alts que circularan al llarg de la jornada. Podrien aparèixer alguns estrats baixos cap a punts de la costa del Maresme, Selva, Baix Empordà. En aquests sectors quedaria mig ennuvolat, sobretot durant la tarda. I en general, amb predomini del vent de component sud i oest, que bufarà amb algunes ratxes moderades, sobretot a la costa central. Malgrat això, a la costa brava s'imposarà la tramuntana al llarg de la jornada amb alguna ratxa forta al nord del Cap de Creus. Aquest fet farà que l'estat de la mar en aquest sector quedi una miqueta més remoguda, amb maró, o fins i tot ares de forta maró al nord del Cap de Creus. Tot i això, el Golf de Roses quedarà molt tranquil·la, quedarà arrecerada d'aquest vent de tramuntana, i també a la resta de la costa daurada i de la costa central, una mar molt tranquil·la, en general, durant bona part de la jornada. La temperatura en general avui oscil·la entre els 24 i els 29 graus, demà es mantindrà sense grans canvis, així doncs un ambient molt suau al centre del dia. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs, sí, clar.
Sí, clar, depèn de per qui siguin aquestes temperatures suaus, Manuel, tu, Manuel, perquè deu ser molt frioler.
Però si dius temperatures suaus, sí, clar, deu estar el tio amb aire condicionat, però no fa...
Surt al carrer, Manuel.
Exacte. Manuel, la propera vegada la fem des del carrer, eh? Bon dia.
Amb l'actualitat.
I avui connectem, com heu sentit, amb la Isabel González. Què tal? Benvinguda novament.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. I unanimitat dels grups parlamentaris per tirar endavant una proposició de llei que acabarà amb els delfinaris i prohibirà que els cetacis visquin en captivitat.
Doncs sí, després de 2 anys treballant-hi, els grups parlamentaris han arribat a un acord unànime per posar en marxa aquesta llei, una iniciativa impulsada per l'associació Nova Eucària i que compta amb el suport d'altres entitats que estan treballant conjuntament amb empreses privades per a construir un refugi al mar Mediterrani que aculli, un cop la llei estigui en marxa, els 22 dofins que actualment viuen en captivitat. No es descarta alhora que es puguin acollir altres dofins vinguts d'arreu del món si fos el cas necessari i en cas que també hi hagués el suficient espai. Tots els partits polítics han coincidit en destacar el pas endavant que això suposa, tot i que alguns han demanat anar més enllà i han ressaltat la necessitat d'un major compromís amb la protecció dels animals.
Doncs bona iniciativa i esperem que es faci realitat ben aviat. I escolta'm, acollim els dofins que calgui i que faci falta. Pobres bèsties. Per cert, un grup d'activistes de la plataforma d'afectats per la hipoteca han ocupat les dependències de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona.
I ho han fet per exigir el reallotjament de les famílies que han estat desnonades i portades a pensions o albergs. La portaveu de la plataforma a Barcelona, Lucía Delgado, ha remarcat que administracions com els propis ajuntaments o també la Generalitat estan incomplint reiteradament la llei 24/2015, mitjançant la qual s'obliga a reallotjar les famílies desnonades. En aquest sentit, els activistes consideren que els hostals o els albergs no són indrets idonis. Per a fer-ho, des de la PA proposen solucions com la convocatòria del Consell Social de l'Habitatge de Barcelona per tal de treballar els protocols d'accés a la mesa d'emergència.
I això ho han fet el mateix dia que l'Ajuntament de Barcelona, per primera vegada, s'ha fet càrrec d'un pis que portava anys buit i era propietat del BBVA, del BBVA. Del BBVA, és que li diuen així els de TV3, els del BBVA, el BBVA.
Correcte,
sí. Sí, correcte. Gràcies.
Fins ara.
La concessió del Club de Vela de la Platja Llarga de Tarragona es regularitza amb la Generalitat per 3 anys més. Daniel.
I és que des de feia un any es trobava en situació d'il·legalitat perquè tenia la llicència caducada. Després de diverses reunions, el govern català ha decidit atorgar-los 3 anys més de pròrroga. Ho fan cedint fins al 2022 l'espai a la Federació Catalana de Vela, qui a la vegada ho deixa al Club de Vela Platja Llarga. Una situació que permet continuar l'activitat de manera regulada, però amb provisionalitat. I és que el recinte de 1.700 metres quadrats que ocupa el club pertanyen a la ciutat residencial, on també hi ha els polèmics xiringuitos Iot i Tòfol de Mar. Fins que no es decideixi l'usos d'aquest indret, no es podrà arribar a un acord definitiu. El president de l'entitat, Abel Pereira, assegura que voldrien invertir per posar al dia les instal·lacions que comencen a estar obsoletes.
Aquest complex esportiu passi a ser un complex esportiu de la ciutat, però donar un concurs públic perquè hi ha unes inversions i se acondicione com s'ha de condicionar. És molt important que aquesta ciutat compti amb un complex esportiu relatiu a tot el que es refereix al mar.
El Club de Vela Platja Llarga va començar l'activitat fa més de 30 anys i compta actualment amb prop de 450 socis.
I no ens movem de la Platja Llarga de Tarragona, Daniel, perquè el lot rebrà una segona multa per seguir obert, tot i haver expirat la seva concessió.
Correcte, la Generalitat està tramitant una nova sanció al propietari d'aquest xiringuito, el iot, que segueix obert al públic a ple rendiment, tot i que l'administració catalana va anunciar, recordem-ho, a finals de l'any passat, que la concessió havia caducat i que, per tant, s'havien d'entregar les claus del local i buidar-lo. El propietari de l'establiment va recórrer el tancament i també la primera multa. Amb aquesta segona sanció ja portaria gairebé 25.000 euros acumulats.
I els tres acusats pel robatori en el qual va morir l'empresari de Platja d'Aro i president de la patronal gironina FUEC, en Jordi Comas, afronten fins a 15 anys de presó, Cristina.
El fiscal sosté que dos dels tres processats van facilitar l'accés a la casa a través d'una finestra i el tercer feia tasques de vigilància mentre almenys tres sospitosos d'identitat desconeguda portaven a terme l'assalt. Segons l'acusació pública, els processats sabien que els propietaris de la casa estaven dins l'immoble i que els assaltants haurien de fer ús de la violència o immobilitzar-los per aconseguir el botí. Per l'assalt se'ls acusa de robatori amb violència amb detenció il·legal. Al febrer, el jutjat ja va arxivar la causa per assassinat perquè no ha quedat degudament acreditada l'autoria dels investigats. Ara el fiscal Víctor Pillado demana penes de fins a 15 anys de presó per aquests acusats per la seva participació en el robatori que va acabar amb la mort per asfíxia del president de la FOEC, Jordi Comas, el novembre del 2012.
I la Guàrdia Civil ha interceptat una maleta amb més de mig milió d'euros a l'aeroport del Prat. Ivan Fernández.
L'equipatge és propietat d'un ciutadà d'origen xinès que es disposava a agafar un vol cap a Dubai sense haver declarat els diners. Uns diners que la Guàrdia Civil ha aconseguit detectar a la terminal 1 de l'aeroport del Prat després de revisar l'interior de la maleta facturada. Com a conseqüència d'aquesta inspecció, han descobert a l'interior de l'equipatge dues bosses de plàstic plenes de bitllets de 50 euros. El propietari de la maleta no havia declarat aquest mig milió d'euros a les oficines de duana o als espais habilitats per l'administració duanera, tal com s'estableix quan es viatja a altres països amb quantitats igual o superiors als 1.000 euros. Per tot plegat, els agents de duana i transitaris han obert al passatger un acte per haver comès presumptament una infracció administrativa contemplada a la llei de prevenció del blanqueig de capital i el finançament del terrorisme. Els diners han estat ingressats a un compte d'una entitat bancària especialitzada per aquestes intervencions i està a disposició de la secretaria de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals. Això sí, els agents li han entregat al passatger 1.000 euros com a concepte de mínima supervivència.
I posem punt i final a l'apartat informatiu. Felicitat a una ebrenca que ha guanyat el primer premi del concurs de relats breus de Catalunya, Judit Castells.
Ha sigut l'alumna Maria Mercè González Martí del Col·legi Santa Teresa de Móra d'Ebre que ha guanyat el 42è concurs del Preu de Catalunya amb un relat curt titulat Ja no em preocupa, un certamen on s'havien presentat més de 2.000 participants. En aquesta ocasió se va proposar als joves participants que iniciessin el seu relat a partir de la frase Tinc la riquesa de no voler ser ric, una frase en honor al poeta Joan Brossa a l'any de la commemoració del centenari del seu naixement. En el cas del relat guanyador, Ja no em preocupa, Maria Mercè convida els lectors a reflexionar sobre el sistema actual en el que sembla que només es pugui ser feliç prosperant econòmicament, quan les petites coses de la vida, diu, són les que porten felicitat verdadera.
Doncs interès per llegir aquest relat breu amb tanta càrrega filosòfica i, evidentment, felicitar-la amb ella i a la resta de participants. Gràcies, Judit. Fins després.
A tu. Fins ara.
Segueix-nos a les xarxes socials Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm.
I de fet ara podríem dir que hi ha una entitat de la qual en parlem sovint i amb qui parlem sovint, que ha estat guanyadora d'un premi, si no fos perquè, finalment, no han volgut recollir aquest premi. Explica'ns, Cristina.
Doncs sí, estem parlant precisament de la plataforma ecologista SOS Costa Brava, que està guardonada amb el Premi Memorial Lluís Companys 2019, atorgat per la Fundació Josep Irla, i ho han fet doncs, per la seva tasca per la defensa del medi ambient, els paisatges i la qualitat de vida a la Costa Brava, i també doncs, per aconseguir agrupar 18 entitats ecologistes. Tot i agrair el reconeixement, com bé deia, SOS Costa Brava no ha acceptat el premi. Descobrim per què parlant amb en Josep Ferrés, que és membre de SOS Costa Brava.
Josep Ferrés, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per què no l'heu volgut recollir?
Bé, nosaltres considerem que aquest premi, tot i que estem molt agraïts que hagin pensat en nosaltres, considerem que és prematur, encara, passar a recollir un premi d'aquest tipus, perquè està encara tot per fer. Tot just hem aconseguit que la Generalitat decretés una moratòria urbanística al llarg de la costa entre Portbou i Blanes per els sòls situats a menys de 500 metres de la costa amb un 20% de pendent, sòls urbanitzables. Però estem a l'espera de que aquesta moratòria desemboqui en l'aprovació inicial d'un pla director que desclassifiqui tots aquests sòls urbanitzables que considerem no sostenibles.
I precisament també doncs, argumenteu doncs, que aquest premi ara mateix tenint Esquerra, bueno, en aquell moment Esquerra Republicana, el govern de la Generalitat, doncs, realment ha sigut un dels partits que molts dels pobles de la Costa Brava doncs, també s'ha posat de banda no, dels promotors i ha fet doncs, que precisament totes aquestes obres seguissin endavant.
Sí, 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 sí. Realment tant a Cadaqués com inclús, per exemple, a Begú, en què l'alcalde, que ja no ho és ara, es va permetre d'anar a urbanisme de la mà de promotors, amb promotors, per defensar els interessos d'aquests promotors, desoint les reclamacions que fèiem des de SOS Costa Brava. És a dir, pensin vostès que l'existència de SOS Costa Brava vol dir que hi ha un anti-SOS Costa Brava que també treballa, en el sentit invers en què nosaltres treballem. I hem descobert que uns quants alcaldes feien costat en aquests interessos, més que res per por de possibles indemnitzacions que ells es pensen que hauran de fer front, perquè això s'haurà de veure fins a quin punt s'haurà d'indemnitzar o no. Certament, la Generalitat ha fet un treball fantàstic fins ara, posant en marxa aquesta moratòria, i podria arribar a ser que que aquest govern, aquesta legislatura de la Generalitat, passés a la història pel fet d'haver aprovat un pla director que realment obligués a la revisió dels planejaments urbanístics de bona part dels municipis de la costa. M'entén? Això sí que és molt important. Estem en una fase molt interessant en què la gent està molt conscienciada de la importància que té la protecció del medi natural, del paisatge, especialment a la Costa Brava, i això farà decantar la balança en la decisió en futures eleccions, no solament en aquestes, que ja hi han hagut alcaldes que han perdut el lloc, com és el cas de Tossa, com és el cas de Begú, com és el cas de Cadaqués, i també, d'alguna manera, també ho va ser Palafrugell, amb la moció de censura que hi va haver-hi fa 2 anys, d'alguna manera, que va tenir molta importància en aquell moment el contenciós que Salvem el Golfet va posar en marxa pel famós xalet del Golfet i que està pendent de sentència. Haurem de veure ara, en els mesos que venen, això com desembarca, com desemboca. Però el que nosaltres estem treballant, no solament en aquesta línia de pressió i de fer veure en els ajuntaments i els responsables de la Generalitat de la importància de posar en el centre de les seves decisions polítiques, ja siguin decisions de tipus social, econòmic o urbanístic, la importància de tenir en compte aspectes d'ecologia, de sostenibilitat i de territori. Això considerem que aquests són elements prou transversals en la nostra societat com perquè estiguin posats al centre de qualsevol decisió, i molt especialment en els municipis de la costa.
De fet, vostès no es neguen a recollir aquest premi. En un altre any, en una altra ocasió, si segueixen considerant que són mereixedors, sempre i quan s'hagin tirat endavant les normes o les mesures que garanteixin que no es pugui construir.
Pensin que Catalunya és independent. O sigui, per si la gent no ho sap, Catalunya és independent en aspectes d'urbanisme i territori. O sigui, Catalunya, la Generalitat de Catalunya, no ha de donar explicacions a ningú de quins són els criteris que segueix per la protecció o no del territori. I, per tant, si nosaltres treballem com diu l'himne català, si som realment, com quan cantem els segadors, som defensors de la terra, el que hem de fer-ho és ser-ho de totes totes. I realment, ara que ens adonem compte que el que hi ha és un fenomen de patrimonialització del territori, és a dir, ja no es tracta de fer una caseta d'un senyor que es vulgui fer una caseta, una família que es vulgui fer una caseta, inclús que sigui de segona residència. Això, aquest no és el problema. El problema és que ara es fan de 50 en 50, perquè són plans, són plans d'inversió, plans de pensions absolutament deslocalitzats, fora del territori, que el que fan és privatitzen espais molt importants de terreny, simplement per una base especulativa, per treure'n una plusvàlua a curt o mitjà termini, m'entén? I això fa que, mentre uns s'enriqueixen, els altres s'empobreixen, perquè ens anem desprenent de tots aquests trossos de paisatge i de territori, i al final aquí no en quedarà res de res de res, perquè els recursos, hem de recordar, que són limitadíssims. Els recursos d'aigua, sobretot, són limitadíssims.
Doncs...
Sí, aquest és l'esperit que ens ha portat a no acceptar, almenys per ara, aquest premi de la Fundació Irla.
Josep Ferrés, li agraeixo molt que ens hagi atès i celebro aquesta actitud de la plataforma. De fet, sovint les administracions, quan volen d'alguna manera controlar, dominar, subvergir una entitat que els hi molesta, ho fan a través dels reconeixements i els premis. En aquest sentit, trobo bé que s'hagin mantingut ferms en la seva determinació de posar per davant de tot la defensa del territori. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès, enhorabona, i seguirem lluitant. Que vagi bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
A reveure, molt bona tarda. Doncs a SOS Costa Brava, mereixedors del Premi Irla, tant mereixedors com que no l'han volgut, pel que això significava.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
S'estimaven amb ràbia, es volien amb mort. Quan un en tenia ganes, l'altre feia el sol. Se'ls veia inseparables, vull dir físicament. Compartien l'orella ja de naixement. Joves amb sou precari, però això era normal.
Bastonets per l'orella, amb un em feien prou. I amb tot el que estalviaven, feien excursions.
Uns dies a muntanya, altres dies al mar. Els banyistes sorpresos en veure'ls nedar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sí, no. Són dos quarts. I comencem a fer un cop d'ull a l'apartat esportiu. El Club Nàutic Albalís i el Club Nàutic d'Arenys de Mar i el Club Nàutic Almasnou i també el Club Nàutic de Vilanova aquest cap de setmana participen a la Lliga de Vela, la Lliga Catalana de Vela. Ivan Fernández.
Aquests són els quatre equips millor classificats de les dues semifinals disputades a l'Escala i Vilanova, i demà defensen els colors del seu club en la primera final de la Lliga de Vela Catalana, una competició organitzada per la Federació Catalana de Vela, el Club Nàutic Vilanova i el Club Nàutic L'Escala, que tindrà lloc per primer cop en aigües vilanovines. Està previst que demà es facin 20 proves de format curt, on es competirà en flota. Els equips estaran formats per 4 persones i podran disputar les regates conjuntament, perquè el club també comptarà amb 4 embarcacions. Els J70 i els J80, cedits pel club organitzador, es sortejaran abans d'iniciar-se la regata. Regates que, per cert, són arbitrades. El Club Nàutic Vilanova ja ho té tot a punt i, a més, sembla que les condicions meteorològiques també acompanyaran. Escoltem el director esportiu del Club Nàutic Vilanova, en Tete Sabater.
La veritat és que esperem, bueno, la previsió és molt bona, la previsió marca un tèrmic típic d'aquestes alçades i bueno, esperem poder tindre vent i realitzar les 20 proves programades i que, bueno, que al final algú pugui guanyar el millor.
Tant els guanyadors de les fases classificatòries com el guanyador de la fase final gaudiran d'un premi metàl·lic, a més d'una wildcard per la Lliga 2020.
I Jordi Capella, guanyador en Laser Standard del Campionat Europeu de Laser Master.
El grup d'esports nàutics de Roses ha acollit l'Europeu de Laser Master amb 272 participants de 27 països diferents. La meteorologia ha acompanyat els 5 dies de regata i els hi ha permès disputar totes les proves previstes. Jordi Capella, del Gen Rosa, s'ha classificat en primera posició en Laser Standard. A totes les categories, el palmarès ha quedat molt repartit, com explica el director esportiu del grup d'esports nàutics de Roses, David Miralta.
Tenim, per exemple, en la categoria del Jordi, que era l'aprentís en Laser Standard, tenim un altre espanyol en segon lloc, un marroquí en tercer lloc. No oblidar que és un campionat d'Europa, però és obert, amb el qual ens permet participar gent d'altres països de fora d'Europa. La categoria màster, per exemple, va ser un canadenc, italià i australià, tercer. En gran màster, un espanyol. En segon lloc, mencionar doncs, el José Luis d'Oreste, que és medalla d'or, va ser en els Jocs de Seul. I tercer lloc per la República Dominicana. En la categoria Grand Master tenim dos alemans ocupant primer i segon lloc del podi i un australià en tercer lloc.
En categoria radial destacat la segona posició de Mònica Font del Club Nàutic Arenys, que finalment va perdre la darrera regata de les 9 proves disputades i no va poder assolir classificar-se en primer lloc en una competició molt ajustada.
I Cristina, aquest cap de setmana 33è Campionat d'Espanya de natació amb aletes i immersió a Sant Feliu de Guíxols.
El Club Aquàtic Xaloc organitza aquest cap de setmana a la piscina municipal La Corxera aquest campionat a nivell estatal de les categories infantil i cadet. Josep Maria Esteve, president del Club Aquàtic Xaloc, en dona tots els detalls.
Hi ha previst una participació de 311 nedadors i 22 clubs. La modalitat és natació amb aletes i monoaleta i ells el que fan és nedar diferents proves com són 50, superfície, 100, 200 i 400. Hi ha la modalitat d'apnea, que és de 25 metres, i la modalitat d'escafandra, que són 100 i 400.
També hi haurà proves de relleus per equips. Avui és el dia de registre i entrenaments a la mateixa piscina municipal per preparar-se per la competició d'aquest cap de setmana.
Sí. I també tenim la 30a edició de la regata dragonera organitzada pel Club Nàutic Albalís i el Club de Vela de Port d'Andratx, Isabel.
Una regata puntuable pel Campionat de Catalunya de Regates en Solitari, també a 2ORC, que ha donat el tret de sortida avui divendres i que s'allarga fins aquest diumenge. Una prova en la qual hi participen una desena de creuers que naveguen des del Maresme i fins a Mallorca, un total de 120 milles que separen el Balís d'Andratx. De fet, l'entrega de trofeus es realitzarà diumenge al Nàutic d'Andratx.
I parlant de trets de sortida, nova edició de la Menorca-Sant Joan Trofeu Alfons XIII.
Prova que uneix Barcelona i Maó, recorrent un total de 135 milles i que coorganitzen el Reial Club Nàutic de Barcelona i el Club Marítim de Maó, una regata oberta per a les classes ORC, pel Campionat d'Espanya i de Catalunya. Hi ha 35 inscrits.
I una trentena de remers i remeres del Club Nàutic d'Amposta ja estan a Banyoles disputant el Campionat d'Espanya. Judit Castells.
Sí, concretament en són 27 i competeixen en les categories cadet, juvenil i sènior. Una competició amb objectius diversos pels diferents remers i remeres del Club Nàutic d'Amposta, ja que alguns van en opcions a emportar-se la medalla d'or, mentre d'altres buscaran entrar a les finals. Un campionat on la hidratació dels atletes serà fonamental, ja que serà la més calorosa que han fet fins ara i podria ocasionar diverses lesions. Ens ho explica David Morales, entrenador del Club Nàutic d'Amposta.
Aquí ara estem a Banyoles, està fent molta calor i quan hi ha molta calor pues, solen hi haure deshidratacions, contractures, bueno, tots els efectes de la calor. És la primera regata, es pot dir, en calor forta, no? D'estada no hi ha hagut molta calor i ara sí que hi ha una previsió d'altes temperatures i humitat forta aquí a Banyoles i bueno, això, si els remers no se preparen i tenen una bona previsió, hidratació i això, pues, ens pot donar problemes.
De moment, algunes remeres i remers ja han començat les eliminatòries d'aquest Campionat d'Espanya. Ja veurem com acaba.
I acabem l'apartat esportiu explicant que a Cambrils, dilluns, celebraran un dels actes tradicionals de les festes de Sant Pere, Daniel.
Es tracta de la regata popular que compleix 15 anys de vida. Aquesta regata es fa amb llaguts tradicionals de sis amb timoner i amb la participació de nombrosos clubs del territori, entre ells el de Tarragona, que ja ha confirmat l'assistència. L'arrencada de les diferents curses serà a les 6 de la tarda en punt, a les escales reials davant mateix del passeig de Cambrils. De fet, coincidint amb el 15è aniversari, el Vendastrop de Cambrils, l'equip organitzador de l'activitat, ha preparat diverses activitats paral·leles com animació musical, sortejos i premis pel públic per gaudir d'aquesta regata popular de Sant Pere.
Popular vol dir que hi pot participar tothom? És a dir, o només els clubs?
No, i tant, hi pot participar tothom. Estan obertes i, de fet, està pensat per això. Sí que hi ha els equips de competició, podríem dir, de la Lliga de Muletes de Catalunya, però també doncs, hi ha cambrilencs i cambrilenques i gent del territori que es pot apuntar, en aquest cas, competint amb igualtat amb els que no tenen experiència amb el rem. Hi ha els professionals que també doncs, fan aquesta part lúdica, però també doncs, els que no són aficionats al rem i volen provar per primera vegada durant les festes de Sant Pere.
Escolta'm, jo crec que per l'any vinent, Daniel, sabent-ho ara, podem fer un equip al far, Equip al far de rem.
Qui és el timoner? Jo em pregunto qui és el timoner o timonera. Perquè el 6, bueno, mira, ens ho podem manegar,
Timoner és qui mana, no? Isabel. És qui
sí, claro.
Ara de timoner i de timonera i els
bueno, demés a mogar. Té una feina important, Té una feina important,
Sí, marcar el ritme,
marcar
el ritme, dirigir, fer que tothom vagi a una, vull dir, sí, realment és així. Doncs va, ens ho posem com a objectiu l'any vinent, fem un equip al far per participar en aquesta competició social.
Com que cauen dilluns, Josep Maria, és mal dia, perquè és Sant Joan. Si no, ja t'aviso que diumenge vinent, el de la setmana vinent, dia 30, a l'Ametlla també es faran curses populars de muletes. Per tant, si vols provar-ho, ja saps.
Vinga, va, doncs m'hi apunto. Gràcies, Daniel, que vagi bé.
Fins ara, gràcies.
A reveure.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Ahir va ser un dia important, ahir va ser un dia on es va fer un acte que gent que hi era present, un acte que es va fer al Museu Marítim de Barcelona, i us haig de dir que gent que hi era present, molta gent que hi era present, a través de grups de WhatsApp, anaven informant i la gent anava celebrant-ho, allò, al·lucinant una miqueta de tota la feina que s'estava fent i que s'estava presentant. De fet, ahir el Museu Marítim va acollir la jornada Economia Blava en un OCEASA. Va ser un acte que va servir per commemorar el primer any de posada en marxa de l'estratègia marítima de Catalunya. I us haig de dir que, entre moltes altres coses, sembla que va agradar molt un audiovisual que es va presentar. En tot cas, li ho podem preguntar i ho podem comentar amb el senyor Sergi Tudela, director general de Pesca i Afers Marítims. Senyor Tudela, bona tarda i benvingut.
Molt bona tarda.
Mentre vostè parlava, allà a l'estrada, al Museu Marítim, els WhatsApps anaven a tope i la gent estava encantada del que s'estava dient.
Bueno, doncs me n'alegro de saber-ho. Estem contents que així sigui, perquè això, aquest és un projecte, aquest projecte de l'estratègia marítima de Catalunya, és un projecte fet per la gent i per la gent. Per tant, doncs, si l'acollida és bona, vol dir doncs, que arribarem lluny. Per tant, doncs, és un molt bon símptoma.
De fet, ahir la consellera Jordà va dir que estem preparats per ampliar, de fet, per començar una segona fase i ampliar aquesta estratègia marítima més enllà del que és estrictament l'àmbit marítim, no? Sinó que implementar-la al territori. Expliquem primer la valoració que s'ha fet d'aquest primer any en circumscrit al mar i després com s'aplicarà o com es pot aplicar a l'àmbit territorial.
Sí, si em permets una matisació, no és tant al territori, és a dir, òbviament és una estratègia marítima i estem pensant en aplicar-la al territori marítim.
Clar.
El que es tracta és d'una nova fase en l'estratègia més ambiciosa, un salt qualitatiu, diguem-ne. Sí.
Primer, com es valora aquest primer any de funcionament? De tots, la participació i sobretot sí. Com s'han involucrat tots els actors que estaven convidats a treballar-hi conjuntament.
Molt, molt positivament, és a dir, estem posant les bases d'una política marítima de país, que és allò que ens ha mancat històricament, és a dir, una mica al començar la presentació vaig provocar una mica, no?, en el sentit de dir tots nosaltres, no?, és a dir, per tots nosaltres és una obvietat, no?, dir que som un país marítim, individualment tots direm i tant, clar que sí, no?, però la qüestió és fins a quin punt col·lectivament, no?, com a societat, ens veiem a nosaltres mateixos com un país marítim, no?, perquè això és el que determinarà, no?, la nostra predisposició, no?, doncs a tirar endavant polítiques valentes en aquest àmbit, no?, per tant, el que estem fent amb l'estratègia d'alguna manera és posar aquestes bases, no?, per tant, molt bé, és a dir, l'estratègia marítima té, ara no puc entrar en massa detalls aquí, no?, està a internet, està penjada de tot arreu, tothom se la pot descarregar i ens pot demanar exemplars, fins i tot, la tenim traduïda a l'anglès, òbviament al castellà i al català, per tant, doncs, és accessible a tothom. Té quatre pilars, no?, se sosté en quatre pilars, el de l'economia blava, el de la sostenibilitat, el de el benefici per la ciutadania, és a dir, la salut, no?, d'alguna manera, els aspectes més de benefici, de patrimoni cultural, de gènere, i després una pota que és la de la governança, la que fa que l'estratègia sigui sòlida, i aquesta governança és la cogestió, és a dir, que entre tots decidim què fer-ne, no? Hi ha 89 línies específiques pensades pels primers 4 anys. Doncs bé, una mica el que vam presentar és on som, no?, amb aquestes 89 línies, quan encara no hem fet 12 mesos, no? I, home, hem anat força enllà, És a dir, estem, en funció dels àmbits, hem engegat més de entre un 55 i un 90% de les línies, no?, en funció de l'àmbit concret, no?, de què parlem. Per tant, la major part de les línies ja estan en desenvolupament i, fins i tot, en una quarantena de línies estratègiques ja hem acomplert més del 25% ja de tot el que estava previst per tot el període de 4 anys, no? I fins i tot en alguns casos més d'un 50%. Per tant, anem avançant a bon ritme, no? I és per això que ens hem dit, home, ja que ara, en aquest any, doncs, hem arrencat, no?, que és el del que es tractava, és a dir, tenim força, hem creat complicitats, sinergies amb molta gent. De fet, hem reconegut durant aquest any en el territori més de 20 iniciatives, no?, no? Que contribueixen als objectius de l'estratègia. Vull dir, això vol dir gent, vol dir projectes, vol dir coses que s'estan fent, no? Que una mica és el que vam presentar, no? Amb aquestes imatges que es comentaven, no? Aquest audiovisual, no? Doncs ara estem en disposició d'anar més enllà. Què vol dir anar més enllà? Doncs que hem de fer projectes d'escala, no? I, bueno, bàsicament és això, eh? És a dir, ara el que hem de fer és projectes transformadors, no? Projectes grans que sense l'estratègia, diguem, doncs no s'haguessin produït, no? Per tant, hem d'anar als territoris marítims de Catalunya, Terres de l'Ebre, Tarragona, Barcelona, Girona, i allà, amb els actors locals, hem de buscar projectes transformadors, fer-nos una agenda de projectes, estem parlant de 10 o 12, un sí. per àmbit de l'estratègia per territori, i aleshores buscar, cercar a nivell d'institucions, a nivell d'operadors privats també, doncs com els posem entre tots en marxa.
Per tant, en principi, el pas següent són implementar aquestes 12 iniciatives, aquests 12 projectes en 4 àmbits territorials diferents, les Terres de l'Ebre, Girona, Tarragona i Barcelona, i a partir d'aquí treballar per, a través d'aquesta estratègia, siguin una realitat. També en un període d'un any o aquí no hi ha períodes o a més llarg plaç? Comptant que això s'ha de tenir, d'alguna manera, acabat el 2030, perquè és la data límit que es posa la mateixa estratègia
marítima. Sí, ens hem posat, exactament, ens hem posat l'horitzó, no?, l'horitzó del 2030, encara tenim temps. Tenim un primer període, diguem, de planificació de 4 anys. D'aquest període de planificació de 4 anys hem esgotat el primer any, per tant, encara estem molt bé, encara estem molt ben encarrilats, i ens agradaria, diguem, que dintre d'aquest any definir aquests projectes, que han de ser projectes, doncs, transformadors realment, no? I aleshores, doncs, entre aquest any ja començar a treballar amb alguns d'ells, i sobretot de cara a l'any que ve, doncs començar a posar fil a l'agulla, tocar totes les portes, picar totes les portes que haguem de picar, i començar, òbviament, sense deixar de banda tampoc totes les 89 línies aquestes que comentàvem, no? Que ens hem autoimposat com a deures, no? Per tant, estem avançant molt bé. Cal dir també que ahir vam tenir una personalitat molt rellevant que ens va donar el context, no?, a nivell europeu, que és el director general, precisament, de Política Marítima i Economia Blava de la Comissió Europea. El director Fries, que va, doncs, obrir d'alguna manera la sessió ahir, fent-nos un context, no? I realment ens va anunciar quelcom d'important, no? I és que aquesta tardor hi haurà un instrument financer de Brussel·les a disposició dels operadors, diguem-ne, no? Que permetrà, doncs, d'entomar, doncs, aquests projectes a nivell financer. Per tant, òbviament, allà hi serem i estem esperant amb atenció com es defineix.
Molt important el concepte economia blava, que és el que s'ha d'acabar implementant no només a Catalunya, sinó també a la resta d'Europa, i que hi ha gent que encara no té clar què vol dir economia blava.
Bé, economia blava, jo ahir una mica vam dir, home, ara s'ha posat de moda, no?, també l'economia blava, però, escolteu, és que portem fent economia blava des de fa segles, i, de fet, ahir una cosa que vaig posar clar, no?, és que precisament va ser un gironí, no?, la primera persona que va definir o que va parlar d'economia blava a la història, i estem parlant del segle XIV, i és Francesc Eiximenis, no?, que va escriure... la mar és gran vida de la terra. Això és exactament la definició d'economia blava, no? Nosaltres en el projecte, doncs, hem seguit en l'estratègia, hem seguit els criteris de la Comissió Europea, que bàsicament és retenir aquells sectors, diguem, rellevants a cada lloc i afegir-ne d'emergents, no? Entre els emergents hem posat la biotecnologia i l'energia renovable, diguem, d'origen marí, i aquí també estem treballant, doncs, amb NICAEN i altres institucions, i entre els sectors que hem retingut, diguem, ben consolidats, doncs, des del turisme marítim, tot el sector primari, òbviament, pesca i aqüicultura, la pesca recreativa en tant que agent econòmic, també que sector econòmic, activitats nàutico-recreatives i esportives, òbviament la construcció naval també, i vam tenir un cas molt maco també que vam presentar ahir en aquest sentit. Per tant, jo penso que és prou explícit, no?
Crec que aquesta estratègia està posant de manifest tota la potencialitat que té el país en matèria marítima, no? I sobretot la quantitat de llocs de treball i d'oficis que es poden, alguns, recuperar i d'altres implementar gràcies a potenciar tota aquesta indústria relacionada amb el mar, no?
Doncs exactament. De fet, una de les mancances que tenim és que de vegades ens costa adonar-nos de la importància perquè mai hem fet la reflexió d'avaluar amb indicadors, diguem, quantitatius clars, no? Quin és aquest pes? I, de fet, és una de les línies de l'estratègia, és precisament la de fer aquesta anàlisi, no? I aquí Brussel·les està exactament al mateix nivell que nosaltres, és a dir, també està intentant posar números a tot això i, de fet, amb el director Friis ahir en vam parlar i estan molt interessats, no?, en utilitzar-nos una mica com a estudi pilot, no?, també de fer aquesta avaluació del pes econòmic de l'economia blava en el territori i han posat... Ahir ens va posar doncs, els seus mitjans a disposició, també. Per tant, jo crec que aquí tenim molt bons padrins, no?
Sí, i tant.
I en aquest sentit els hem d'aprofitar.
Doncs, senyor Tudela, li agraeixo molt que ens ho hagi explicat. En tot cas, encara acabarem marcant nosaltres el tren d'Europa. De fet, ja ho estem fent i sembla que és el que ens tocarà fer al llarg dels propers anys, també. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès, moltíssimes felicitats i treballem tots plegats, també des dels mitjans, per aquesta estratègia marítima de Catalunya.
I tant, moltíssimes gràcies a vosaltres i aquestes felicitacions, fer-les extensives realment a la gent, no? Als agents que som els que tots plegats estem tirant endavant aquesta estratègia. Nosaltres, bàsicament, el que el nostre rol és fer de catalitzador, no? El mèrit és de la ciutadania i dels emprenedors i de tots els agents.
I tant que sí.
Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Tudela, que vagi molt bé. Fins la propera.
Adéu-siau, bona tarda.
I avui acaba el curs escolar. De fet, avui els nanos se'n van cap a casa. A partir del dilluns ja tenen festa. De fet, del dimarts ja tenen festa. Obro parèntesi, una festa sense notes en molts casos, perquè per culpa del programa informàtic no les han pogut acabar de donar. El somni de qualsevol estudiant, agafar vacances sense que donguin les notes, sobretot si suspens. Però tenim reivindicacions en marxa a Catalunya i una d'elles consistia en tancar-se a l'escola. Cristina.
Sí, precisament, doncs, amb la finalització del curs escolar també acaba aquesta tancada dels alumnes i familiars a l'escola Gasial de Sant Feliu de Guíxols després de 21 dies dormint al gimnàs a motiu de protesta. En parlem amb Daniel Pontonet, que és el president de l'AMPA de l'escola Gasial.
Daniel, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per tant, punt i final, a la reivindicació, de moment.
Bueno, sí, de moment, punt i final a la tancada. Nosaltres continuarem amb el moviment aquest que hem creat. Però d'entrada, avui a l'escola no hi haurà ningú la nit.
Per tant, per primera nit, avui no dormirà ningú al gimnàs, eh?
No, jo crec que després de 21 dies i tot el que ha suposat a totes les famílies que hem estat en allà, ha arribat el moment que cadascú, diguéssim, avui descansi a casa seva, que jo crec que ja ens ho mereixem.
Ui, tant. No és fàcil i, de fet, ha estat una feina d'amor propi i de sentit de solidaritat, no?, el que s'ha fet aquests dies?
Sí, la veritat és que és tot una miqueta... Ahir vàrem fer una sopar de cloenda i va ser, doncs, molt emotiu, no?, i entre tots ens vam emocionar, ens vam abraçar tots junts i la veritat és que hem tingut la sort de que hem tingut el recolzament de molta gent, que tu dius, no?, amb el sacrifici que comporta això. Pensem que nosaltres, plegant de treballar, ens tancàvem al centre... I al dematí a les 6, quan començava, diguéssim, a les 6 a sonar el primer despertador de la gent que s'anava a treballar, doncs tothom continuava fent el seu dia a dia. Bueno, ha sigut un sacrifici, però bueno, creiem que la causa, evidentment, s'ho val.
Com bé deies, finalitza la tancada, però no la reivindicació. Heu creat tot un moviment també a través de xarxes socials, heu creat vídeos, vull dir que realment heu fet arribar la vostra veu molt més enllà de Sant Feliu de Guíxols.
Sí, això és el que buscàvem, no? I el que volíem. Nosaltres estarem molt, molt, molt a sobre l'any que ve del funcionament d'aquesta única aula de P3 que ens queda. Ens queda una foto de 24 alumnes, val? Per tant, això vol dir que la resta de classes, la resta d'aules també tenen 24 alumnes de ràtio. Serà maco el tema de la matrícula viva. Què passarà? Quan vingui gent de fora que es vulgui escolaritzar a qualsevol centre del poble de Sant Feliu, què els diran? Que no tenen lloc? A on els ubicaran? Perquè, esclar, a nosaltres ens han retallat la línia i també ens han retallat a personal docent. No sé, ja ho dic, estarem molt a sobre de tot i denunciarem a la més mínima anomalia que creiem que no és normal.
Teniu esperança de que el departament canviï la seva actitud, deposi la decisió d'eliminar-vos una línia, o vist com han anat les coses, i sobretot ara ja que som pràcticament al mes de juliol, la cosa difícilment es podrà redreçar?
Esperança en tenim, i la qual cosa per això continuem lluitant. S'ha de veure durant tot l'estiu, a veure, però el que ens arriba extraoficialment és que hi han hagut 9 inscripcions més, fora de termini. Per tant, aquests 9 alumnes també s'hauran de repartir. Entenem que fins al dia abans que comenci el curs hi ha esperança i hi ha oportunitat de poder tornar una altra vegada a posar la línia.
Vosaltres estareu atents a tot. Cal dir que segur que això ha creat unió entre tots els pares, no? I pares i mares, i per tant escollir delegats i aquestes coses que sol ser complicat, en el vostre cas serà molt més fàcil.
Doncs sí, acostumats a les reunions que feien d'AMPA, que hi havia entre 13 i 14 persones, doncs ahir eren més de 40. Per tant, jo diria que ja s'ha creat la família, Gaciel. Evidentment, 21 dies de conviure amb diferents famílies que et saludaves i que tenies una miqueta de suport amb el tema de les activitats, doncs realment s'ha creat una família, Gaciel.
Des que ahir vau dormir per última, per darrera vegada, per tant, avui el col·le queda buit. Suposo que també aquí el paper de la direcció, no? o qui ha permès que estiguéssiu allà, jo penso que també cal posar-lo en relleu.
Sí, en aquest cas sí que hem tingut el suport de la direcció del centre. Vull dir, no s'han oposat mai a que nosaltres fem servir les instal·lacions. Per tant, en aquest cas estem contents amb això, sí.
Doncs escolta'm, felicitats per la unió demostrada. Seguiu endavant amb la vostra vida per allò que creieu que és just i que de fet ho és. I bé, veurem al setembre si l'arribada d'un nou curs ens porta nous professors i noves línies. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès i bones vacances.
Moltes gràcies a vosaltres per la difusió. Bones vacances.
Igualment. A reveure. Molt bona tarda. Doncs punt i final aquesta tancada, o punt i seguit en aquesta tancada dels pares del Col·legi Castellà de Sant Feliu de Guíxols. En tot cas, veurem com acaben aquestes i d'altres reivindicacions i com comença el curs escolar. Però per això encara queden 3 mesos i unes quantes hores. Les 5, en 3 minuts.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Anem, companys, cap a Belém, amb tota la pasturada, i anem, companys, cap a Belém, amb tota la pasturada que diu que ha nascut l'infant. A dins d'alguna cabana que diu que ha nascut l'infant. A dins d'alguna cabana. Ni hi ha que li porten pa, d'altres li porten formatge. Ni hi ha que li porten pa, d'altres li porten formatge. Nosaltres li portarem aquesta cançó ben maca. Nosaltres li portarem aquesta cançó ben maca. Una cançó per l'infant, per son pare i per sa mare. Una cançó per l'infant, per son pare i per sa mare. I si algú la vol ballar, la convertirem en dansa. I si algú la vol ballar, la convertirem en dansa. Una dansa en pau i amor, que en altres ens agermana. Una dansa en pau i amor, que en altres ens agermana. La dansa dels catalans, que aquí li diem sardana. La dansa dels catalans, que aquí li diem sardana. cançó per l'infant, per son pare i per sa mare, una cançó per l'infant, per son pare i per sa mare, i si algú la vol ballar, la convertirem en dansa, i si algú la vol ballar, la convertirem en dansa, una dansa en pau i amor, que naltros ens agermana, una dansa en pau i amor, que naltros ens agermana, la dansa...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.